L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Los seres humanos nacemos amorosos. Ningún niño nace malo, déspota, violento, egoísta, tirano, avaro, ingrato ni miserable, no. Todos los niños nacemos con una exquisita capacidad para amar. Pero también nacemos inmaduros, es decir, sin terminar. Esa inmadurez nos obliga a la dependencia, tanto física como emocional. Para sobrevivir, necesitamos que alguien, en principio nuestra madre, permanezca en una sutil fusión emocional con nosotros para que pueda percibir milimétricamente cada necesidad, por más invisible que sea para los demás adultos, y satisfacernos. El confort que nos produce la respuesta intuitiva e inmediata de nuestra madre, los niños lo vivimos placenteramente y eso lo interpretamos como me siento amado. En cambio, cuando manifestamos alguna necesidad, pero mamá no responde porque no está en fusión emocional con nosotros y no nos siente, eso significa que estamos fuera de nuestro confort. Esa falta de placer la interpretamos como desamor. Esto es un verdadero desastre ecológico, porque para desplegar la capacidad de amar, antes tendríamos que habernos sentido amados.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit la psicòloga Laura Goodman. Diu la psicòloga Elisenda Pascual al seu darrer llibre, Amor de piel adentro, que és essencial que revisem d'on venim i quina motxilla portem. De qui vam aprendre a estimar i estimar-nos? Amb quina creença vam créixer i de qui és la nostra veu interior? Tot plegat per entendre els nostres obstacles a l'hora de criar i a la vida. I tot això ens aboca de ple en la infància, quan vam començar a viure o a sobreviure. Avui ens acompanya
Elisenda Pascual, psicòloga de criança respectuosa, psicoterapeuta i autora d'Amor de piel adentro, el arte de revisar patrones para quererse bien, Criar i jugar, Maternitat invisible i L'ombra de la Clara. I terapeuta de la sèrie Això no és Suècia. Sentirem també la revisió en clau d'humor de la infància del Sergi Vives, pare primerenc de Bessones. I acabarem amb Com educo amb la psicòloga Lara Terrades.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Avui a l'ofici d'educar, revisar d'on venim i quina motxilla portem amb l'Elisenda Pascual Martí, amb aquest llibre Amor de piel adentro. Diu la psicòloga Elisenda Pascual, des de la infància necessitem establir patrons segurs en els quals descansar. El cervell se sent confortable en el que coneix. Per això preferim un maltractament a l'absència de tracte, una mala mirada a no ser vistos, insults i menyspreus a silencis, sense saber que quedar-nos allà ens ha salvat, però a la vegada ens ha impregnat de la nostra narrativa de carència. Tot i que no fos saludable, era conegut, i afegeix Pasqual, no conec a ningú sense ferides d'infància, no conec a ningú que no s'hagi venut en algun moment o diversos moments per amor. Benvinguda, Elisenda Pascual. Quina és la importància de saber, la pregunta que ens fem avui, d'on venim i la motxilla que portem?
Bon dia, Elisabet. Mira, jo crec que amb el tall que heu posat de la Laura Goodman ho ha definit claríssimament, no? Les persones naixem amb una capacitat d'estimar i de rebre amor. Quan això no ens ve donat de la manera òptima, acabem adaptant-nos al que tenim, perquè, evidentment, com a éssers en desenvolupament, com a éssers en construcció, necessitem persones construïdes, que són aquestes figures d'aferrament primari, que ens vagin sostenint, guiant i nutrint, no? Ja sigui amb aliment i amb aliment emocional. Clar, quan nosaltres coneixem una mica quina ha estat la nostra història, no? Per això he escrit aquest llibre, perquè porto molts anys acompanyant famílies en el món de la criança, però el que m'acabo trobant a consulta és que poc coneixement a vegades tenim de la nostra pròpia criança, i això és el fet determinant per com tu seràs mare o pare o com tu acompanyaràs aquests infants en construcció, no? Doncs conèixer una mica, no cal que ens passem anys de teràpia, si volem també, però almenys una mica quin és el nostre bagatge i com hem sobreviscut, no? Com ens n'hem sortit i en quin àmbit de la nostra vida ens hem venut per sobreviure, per tenir amor i per pertànyer d'alguna manera, ens ajuda també a posar més consciència a què és el que oferim en el moment present als infants que acompanyem.
De fet, una frase que tu repeteixes molt al llibre és per sortir del laberint s'ha d'arribar a dins, no? Això, sí. Això, diríem, fa una certa por també, eh?
Clar, fa respecte, perquè vivim en una societat del plaer immediat i de l'hedonisme pur, per tant, sempre és a fora, el que ens salvarà està fora. Comprar més, tenir més, ser més, aconseguir més, i clar, quan algú et ve i et diu, no, no, és que el que has de fer és parar un momentet, respirar i entrar dins a descobrir qui ets de veritat, no? Clar, això fa vertigen, realment.
La psicòloga Laura Goodman, que sentíem en començar, ens explica per què la nostra mare no va poder satisfer totes les necessitats que vam tenir de petites.
Porque mamá ha tenido una infancia de desamparo y soledad como mínimo. Entonces fue cortando los lazos con su propio mundo interior para no sufrir. Resulta que la abuela materna la pasó peor y la bisabuela aún peor y así, en una cadena transgeneracional de dominación, guerras y heridos por doquier. Ahora, ¿qué podríamos hacer? En primer lugar, es indispensable que registremos con honestidad y sin miedo la realidad emocional de la cual nosotros provenimos. Sin un acceso coherente y verdadero sobre nuestra propia realidad emocional, no podremos accionar a favor del otro mientras aún estamos inundados por el miedo y la desconfianza por haber sido heridos. Y las buenas intenciones no alcanzan. De hecho, nuestros padres han tenido muy buena voluntad y nuestros abuelos también han tenido buena voluntad. Sin embargo, estaban emocionalmente mutilados. Por eso no pudieron sentirnos ni gestionar la vida cotidiana a favor de nuestras necesidades sutiles cuando aún éramos niños pequeños.
¿Y qué nos propone Laura Goodman?
Por eso, el primer paso es asumir con conciencia y honestidad eso que nos pasó. Ustedes saben muy bien que yo propongo la biografía humana para hacer ese recorrido, ya que es indispensable partir de la realidad real que hemos experimentado. Las infancias que nosotros hemos vivido han sido anti-niños, están alejadas del diseño original de la criatura de mamífero humano, y ahí está el germen de todo el sufrimiento posterior. Soy Laura Goodman y les mando un abrazo.
Dius, Elisenda, que naixem programats per rebre afecte, reconeixement i amor pel pur fet d'existir i que hauríem de rebre tota la cura, els braços i la seguretat que demanàvem. Però això no sempre és així. Dius, quan de petites aprenem que rebre amor i pertànyer al nostre cant implica renunciar a part de nosaltres mateixes, articulem una narrativa des del qual construir-nos des de la carència. Com ens construïm per tal de ser estimades i acceptades, no?
Clar, pensa que és una mica també el que deia la Laura, no? I jo sempre els dic a les famílies, no podem oferir genuïnament allò que no tenim. Perquè si tu comences a oferir el que no tens, vius a crèdit, ja no només econòmic, sinó també emocional, no? Llavors, aquesta construcció interna passa per poder donar-nos a nosaltres mateixes aquella mancança que vam tenir d'afecte, de presència, de braços, de mirada, de comprensió, perquè realment quan nosaltres naixem, naixem en un món adult que moltes vegades no ha estat revisat i que moltes vegades no té consciència de la ferida que porta la mare, el pare o la figura d'aferrament primari. Llavors, clar, aquella ferida, quan jo no la reviso, la vaig traspassant sistèmicament. Per això la Laura parla de la mare, de l'àvia, de la besàvia. També hauríem de parlar del pare, de l'avi, del besavi i de tota la cultura que envolta aquestes criances, no?, que tenim a davant. Llavors, clar, el fet de poder donar-nos en compte que hem de mirar una mica dins, que hem de poder començar-nos a donar nosaltres mateixes, perquè ara ja som adultes, quan érem petites no ens ho podíem donar. Però ara sí podem donar-li a aquella nena o a aquell nen intern que vam ser el que va necessitar. Perquè si seguim aspirant de fora, seguim alimentant aquesta carença de que jo no em puc abastir per mi mateixa. I quan tenia un 3, 6, 8 anys, probablement no, però ara, passats els 25 o 30, que és la maduració cerebral, no?, que comença l'etapa adulta, hem de ser responsables d'aquest emplenar-nos.
De fet, tu parles de les ferides, el dolor de no rebre el que ens pertany. Aquestes ferides tenen cognoms, dius, abandonament, rebuig, injustícia, traïció, humiliació, perpetuar. El dolor és viure sense consciència, dius tu, no? Perquè ho entenguem, què és el que necessita el nostre nen o nena interior? Com el marquen aquestes primeres interaccions? Perquè tu parles de quatre patrons, no?, que ens ajuden a protegir-nos en aquell moment, que seria la lluita, fugir, complaure o congelar-se, no?, que cadascú pot reflexionar a veure en quin se sentiria identificat o en diversos moments potser t'has identificat amb diversos patrons.
Sí, és a dir, jo no conec ningú sense ferides. Una cosa és trauma, l'altra cosa és ferida, sí? Però les ferides han existit perquè una mica l'entorn que ens ha cuidat o no estava ben cuidat, no? Això no és Suècia, com va dir la sèrie, aquí les polítiques de cura maternals o paternals no són les mateixes, per tant, ja partim d'una carença com a adults i adultes al cuidar la criatura, per tant, hi ha d'haver carences que arriben i ferides que arriben. arriben. I després, davant d'aquestes ferides, com nosaltres vam decidir actuar o funcionar en funció del nostre temperament, no? Llavors hi ha persones o hi ha criatures que davant de la carència del que reben s'activen cap a la queixa o s'activen cap a la fuga o la desconnexió o el congelament o la hipercomplaença, no? Llavors aquests patrons, moltes vegades a teràpia, el que ens ajuden és a través d'estirar quin és el teu comportament més habitual a la vida, arribar a quina va ser la carència o la ferida o la mancança que tu vas tenir a la infància.
Som pares i mares de la nostra criatura interior, d'alguna manera?
Hauríem de ser-ho, no? És aquest concepte del rematernar o repaternar aquell infant que nosaltres vam ser, que potser no vam rebre el que necessitàvem, però que ara està a les nostres mans donar-nos-ho i no seguir demanant com criatures constantment a fora, perquè fora no hi és.
Sentim un fragment d'una de les teràpies de la sèrie Això no és Suècia.
Yo siento como que la maternidad me ha dado un ticket express, ¿no? A mis entrañas, ¿no? A lo que yo he sido y al buen ejemplo que quiero ser para mis hijos. Me di cuenta de todo esto porque hubo una época que lo estaba pasando mal y creía que nadie de mi entorno se estaba dando cuenta, ¿no? Poner la sonrisa y para adelante. Y entonces un día me dijo mi hijo, mamá, ¿qué te pasa? Estás triste. Y ahí me di cuenta, o sea, que él me está viendo, ¿no? Me está viendo por fuera, porque lo veo cuando me imita, cuando dice palabras que yo digo, pero también me está viendo por dentro, ¿no? Y no nos damos cuenta de todo eso. Y entonces, a partir de ahí, pues empecé a pensar en cómo soy yo y cómo quiero ser, ¿no? Y había cosas, por ejemplo, yo antes me costaba muchísimo decir que no, pero me he dado cuenta que no, que tengo que decir no para que mi hijo tenga ese ejemplo también y él sepa decir que no en su vida, ¿no? Y como esto, pues no sé, mil cosas. Es como que me he ido quitando capas como si fuera una cebolla y ahora soy yo.
Qué bonic això que dius, perquè fixa't que al final és aquest mirall, no? El qual us mireu totes i tots i us permet reflexionar sobre quin exemple vull donar, perquè això és el futur. Crec que és molt important que entengueu que els infants no fan el que els dieu que facin, fan el que vosaltres feu, no? I tota la comunicació no verbal, tot l'exemple, la coherència d'aquest servei de teu fill que ha de posar límits, si tu no t'atreveixes a dir que no.
No volia fer, ho sento.
Creixem convençuts que l'amor és condició, no mereixement. Elisenda Pasqual.
Sentíem aquest fragment d'una de les teràpies de la sèrie Això no és Suècia, en la que tu ets la psicòloga. A la sèrie i a la vida real, els fills, Elisenda, ens fan de mirall del que no tenim resolt i, per tant, la criança és aquesta oportunitat de revisar-nos?
Totalment, és a dir, jo sempre dic que la criança és un camí accelerat a la il·luminació.
No!
I aquí hi ha, a vegades, la dificultat de transitar les teves pròpies ombres, perquè l'infant que tens davant posa en joc l'infant que tu vas ser. Per tant, aquí és una oportunitat meravellosa per agafar-li la mà a aquella criatura interna, la nostra carència, el nostre buit, i emplenar-nos-el de dins cap a dins, no? Si no, seguim buscant a fora, o seguim demandant, o seguim enfadant perquè no ens donen el que sentim que mereixem, quan això ens allunya de la maduresa interna i ens allunya de la sobirania i de la nostra pròpia salut a nivell íntegre, no? Perquè ara sí ja tenim les eines, si podem maternar, paternar o acompanyar una criatura externa, com no hem de poder fer-ho amb el nostre nen o la nostra nena interns, no?
Com podem educar els nostres fills perquè sentin que s'hi mereixen, no?
Una mica jo retorno al que deia abans, no? És a dir, quan tu li vols donar a la teva criatura el que no et dones a tu, que és el que deia precisament aquesta mare en la teràpia, no? De dir, ostres, el meu fill m'estava veient, jo intentava posar un somriure perquè tot estés bé, però jo no estava bé, i això es nota. Llavors, ahir justament feia una xerrada i una mare em deia, com puc potenciar l'autoestima de la meva filla? I li deia, potenciant la teva. Si fes tot allò que a tu et generi la capacitat d'estimar-te, perquè l'autoestima, que és la capacitat d'estimar-me a mi mateixa, això genera la infantesa. Quan a mi no m'han estimat amb majúscules i no m'han donat el que jo sentia que mereixia i que necessitava, perquè els bebès quan neixem ho necessitem tot, no som autònoms. Quan a mi això no m'han donat i no m'han fet sentir mereixedora d'aquesta energia universal que ho amalgama tot, que es diu amor, jo creixo sentint que jo no la mereixo. I com que no la mereixo, tampoc me la dono. I jo crec que és un acte subversiu el poder-nos posar davant i començar-nos a oferir, a donar el que sentim que hem merescut tota la vida, que potser ningú ens ho ha donat, no? I això es trasbassa a les criatures, perquè els infants no només necessiten rebre el nostre amor, que també necessiten emmirallar-se en persones adultes que s'estimen a si mateixes, perquè acabaran sent aquelles persones adultes que han vist que nosaltres som.
Dius que per viure realment necessitem reconèixer on ens fa mal i acompanyar-ho d'una altra manera. A veure, per tant, o sigui, diem, les nostres dificultats a l'hora de criar, sí, ens parlen i ens donen pistes del que tenim pendent, val? Llavors, però clar, nosaltres com podem identificar aquestes ferides? Perquè si tu em dius, tu vas rebre amor, tu vas rebre abundància, jo no ho recordo, jo era molt petita, no? Com tots els que ens estiguin escoltant, no? No recordem què vam rebre i què no vam rebre, no? Això una, no? Com podem saber el que vam rebre i el que no? I després una pregunta que tu et fas al llibre és també, amb quina creença vas créixer i de qui és la veu, aquesta veueta que sentim tots que ens està dient és que això hauria de ser així, hauria de ser això, aquesta veu que ens està dient com hem de viure i que potser no és qui sóc jo, no? Que ens deia abans la protagonista de la sèrie que sentíem.
Clar,
no?
Jo sempre dic, aviam, no cal que tu recordes una infància traumàtica per sentir-te carent, no? I jo crec que les carències de la infància es reflexen en el present. I tothom tenim un àmbit de dificultat, sigui laboral, sigui afectiu, sigui vincular, sigui econòmic, sigui la relació amb la nostra família, és a dir, sempre hi ha un tendó d'Aquiles més debilitat, que és una mica allà on hem de tirar el fil a nivell psicoterapèutic per saber per què tu segueixes escollint aquest camí que no et dona pau. No? Per mi la clau no és la felicitat, és la pau. És a dir, el que hem de buscar és tenir vides on el nostre sistema nerviós estigui relaxat. En qualsevol àmbit de la teva vida que tu no sentis que hi ha una pau interna, i això no vol dir que no hagis de fer sacrificis i no t'hagis de llevar a les 6 del matí per anar a treballar, si no parlem de l'hedonisme, del plaer absolut, parlem de que puguis mirar per damunt la teva vida en perspectiva i diguis, em sento suficientment en pau. Si això ho aconsegueixes, això ja és suficient.
Per tant, Elisenda, allò que jo tingui dificultats amb la criança o en qualsevol àmbit de la vida, és allà on jo trobaré la ferida?
Sí,
i és allà on he de mirar?
Sí,
és allà on
darrere el dolor hi ha el regal. No? És el lloc que ens fa més mal és el lloc que amaga el regal. No? Llavors, què ens passa a vegades? Que matem el símptoma. Tu mates el símptoma perquè et moleste. Però, clar, matant el símptoma perds l'oportunitat de saber què l'ocasiona. I aquest és el repte d'aquest llibre, també, no? De dir, mirem una mica amb comoditat i amb confort, tampoc cal aquí despullar-nos de totes les corasses perquè ens han servit d'algo, no les tirarem totes per la borda. Però atrevim-nos una mica a mirar darrere del que ens fa mal, perquè allí hi ha el missatge realment que ens portarà a aquest estat de més pau interna.
De fet, tu dius parts infantils no reconegudes, deixar-les emergir sense judici. Nosaltres hem demanat al grup de Telegram dificultats amb les que s'han trobat. A l'hora de criar i a la vida, ho he fet extensiu a la vida. Per exemple, si et sembla, fem com una mena de consultori per aterrar el contingut del teu llibre. Primera, sóc molt controladora, vull que tot surti bé i si no, pateixo, porto molt malament l'error.
Clar, quan algú és molt controladora ja pateix d'un rol o d'un patró d'haver d'estar pendent de tot. Sí? Això és un sistema nerviós hiperactivat. Per què? Això ens parla de que hi ha una dificultat en confiar, en afluixar i en delegar. Sí, llavors, clar, la vida, jo sempre utilitzo molt una frase que diu tu fas plans i Déu riu, no? Perquè la vida volem controlar moltes coses però se'ns escapa com la sorra entre els dits, no? Llavors, la capacitat de poder afluixar davant de la situació quotidiana, davant de l'experiència del viure, és una virtut que jo a aquesta persona li diria que hauria de potenciar per poder trobar un sistema nerviós més regulat.
Següent, la meva gran por i inseguretat és que les meves filles heretin les meves inseguretats i debilitats emocionals. Vull que siguin fortes i amb una gran autoestima i les crio i l'educo amb aquesta veueta interior constantment.
Clar, això és el que deia abans, no? És a dir, si tu no tens una autoestima i una seguretat interna instaurades, que de nou no cal estar il·luminada, però com a mínim has de saber que si tu vols que les teves filles creixin amb una bona autoestima i una bona seguretat i una bona direcció vital, tu has de ser reflexe, tu has de ser coherent amb això que vols educar.
Laura ens diu, la meva dificultat és creure que el respecte a la diversitat és real en l'àmbit escolar i social i fer-ho creure als meus fills mentre els parlo de racisme, sexisme, gordofòbia, etc.
Bueno, això són valors, no? Cada família tenim els nostres valors i hem d'educar amb coherència el que pensem. Llavors, si tu sents que necessites que les teves criatures comprenguin la diversitat de l'entorn, però no en parles, no l'expreses, quan ve algú amb sobrepès fas un comentari despectiu, doncs això seria ser incoherent. Aquesta mare pues, està alineada amb els seus valors.
Lligat amb la coherència. Bé, se'ns diu, el que porto pitjor de la criança és no actuar de manera coherent amb el que penso que seria millor pel món i els meus fills i filles. Posa com a exemple que triïn si depilar-se o no, que ella ho fa per convenció social, o haver-les de portar a una escola no tradicional.
Clar, a vegades no tenim elecció. Nosaltres hem estat condicionades, no? Si tu et depiles perquè no pots sostenir veure't les cames amb pèls o les aixelles amb pèls, és un condicionament i és una domesticació que nosaltres, com a dones de la generació que som, hem rebut. Ara, si tu ho expresses, en parles i no jutges, perquè ens passava a nosaltres, si no et depilaves, potser la teva mare la primera que jutjava que no et depilessis, no? Si tu això ja ho transformes, dones la llibertat a les teves criatures de poder escollir.
Més, em costa molt posar límits. Aquest és un clàssic, jo crec que molts subscriurien. No. Quan els poso és massa tard i a sobre em sento senyoreta Rottenmeier. Això ve de la Heidi.
Els límits és un dels pilars. Què passa amb els límits? Que tenen una història, tenen una herència. Si jo entès que el límit és castració, és càstig, és autoritarisme, quan jo vull criar amb respecte, intento fer l'oposat, sense donar-me en compte que fer l'oposat és cuidar de la meva nena interna, no dels fills o les filles que tinc a fora, perquè els infants necessiten límit.
La Maria, tenint un entorn familiar conservador, li preocupa tenir una mirada prou plural i diversa envers el món, les companyies i els espais.
Clar, això a vegades ens passa, no? Que naixem amb un sistema familiar que té uns valors que no són els que nosaltres volem inculcar a les filles o als fills, no? Llavors aquí hi ha un repte de tampoc excloure d'on venim, que aquesta és una tentació fàcil, sinó d'ampliar el mirall, no? Perquè la lluita d'excloure és la mateixa que tu hauràs d'invertir energèticament en ampliar la diversitat d'opinions.
Una altra. Tinc moltes pors, por constant que passin coses als nostres fills.
Clar, la por és l'oposat a l'amor. I això és molt important, no és l'odi, és la por. Perquè la por tanca, la por congela, la por ens connecta directament amb la supervivència. Llavors, quan una persona està impregnada de moltes pors, jo automàticament la invitaria a fer un treball terapèutic per revisar quina és la desconnexió amb l'amor a la seva vida i per què la por ha substituït tant a l'amor. Doncs aquí trobaries no només la resolució de l'acompanyament amb els infants externs, sinó també poder deixar en pau a la teva criatura interna, que és la que et sequestra davant de l'espòs o et fa llegir la vida en termes de por.
Una altra consulta. Soc molt impacient. Com a adulta em costa molt respectar els temps dels meus fills. Això també.
Clar, d'on ve això, no? També anem enrere i mirem. Jo ara he estat 3 dies fent de mare substitutòria de la filla d'una amiga meva i els hi deia, quan van tornar a la família, deia, mare meva, quina admiració que tinc, no? Per la paciència que teniu les famílies. Clar, nosaltres no hem estat educades. La societat on neixen els fills i les filles és una societat adulta. Els timings no són els infantils. Per tant, moltes vegades hem d'activar aquesta part de pressió, de pressa, però bueno, també ens hem de poder perdonar, no? I hem de poder ser compassives amb les nostres faltes, entre cometes, ho dic.
Més consultes. Sento que mai sóc prou bona mare o pare i tampoc sento que sigui bona parella.
Clar, jo diria on ens emmirallem i què passa amb l'exigència, sí? Perquè moltes vegades no s'espera que siguem bons o millor, s'espera que siguem suficientment bons, no? Llavors, si les necessitats bàsiques d'una relació o d'una criança estan cobertes, doncs potser ens hauríem de poder quedar allà, no? Jo sempre els dic a les famílies, ens hem passat la vida volent treure notables i excel·lents, no? Això ens han impulsat a fer, i jo retorno el dret a ser suficients, perquè amb la suficiència descansem. I des del descans potser podem començar a millorar a poc a poc.
M'enfado fàcilment i no m'agrado. I lligat amb aquest, a vegades escanyaria o faria desaparèixer els meus fills i em sento fatal.
Això és molt, molt més comú del que es pensa. Sí? És a dir, molt poques
persones... Sí, però això genera una culpa horrorosa, eh?
Sí, però a vegades...
Soc un monstre, no?
Exacte, no? És que els tiraria per la finestra, és que els faria desaparèixer. Això, el que em diu, no és que siguis una mare sàdica, el que em diu és que tens una necessitat d'autocura molt gran. Per tant, comença per aquí, comença tu a donar.
Revisem d'on venim i quina motxilla portem. Avui ho estem fent amb l'Elisenda Pasqual Martí a propòsit del seu llibre Amor de piel adentro.
No m'agrada que em pintin la cara.
Quan vivim en reacció a la ferida, estem en mode supervivència. Elisenda Pasqual.
Diu l'Elisenda Pasqual, hem de demostrar-nos que l'adulta que som comprèn la ferida que carreguem durant anys, perquè les ferides contenen el missatge. Ell ens ho deia abans, la clau per mirar-nos diferent. Veure-les és una oportunitat per veure la part interna que les va patir i empatitzar amb la nena interior. Una vegada nosaltres identifiquem la ferida, vale, ja sabem, els límits, la por... Llavors, què fem? Et busquem?
Bueno, quan arribes...
Busquem els pares i clar, els anem a fer preguntes?
No, jo no m'aconsellaria això. És a dir, jo crec que la resolució de les ferides ha de quedar amb la nostra línia generacional, sí? Quan treballava o quan treballo, no?, amb col·lectius que tenen la sabidoria més ancestral, ells sempre et diuen que quan tu sanes alguna ferida amb la teva generació, estàs sanant les 7 anteriors i les 7 posteriors. Jo no sé si aquest número és real o no, però el que vol dir això és que tu estàs sent un fractal de canvi. I què vull dir amb això? Vol dir que quan jo em faig responsable, per exemple, de la meva ferida de rebuig o d'abandó, quan jo sóc conscient que no em van donar el que volia o em van rebutjar perquè volien tenir un fill i jo era una filla, i això m'ha fet a mi viure amb carència i sobreviure dins un sistema que potser no m'acceptava, i jo em faig responsable d'aquest dolor i ja no estic reprochant o ja no estic dient-li a la família és que no em vau donar el que necessitava, però tampoc dono els meus fills amb excés per compensar la meva carença, sí, perquè aquesta és l'altra cara de la moneda, sinó que jo em faig responsable d'aquesta ferida i començo a treballar internament amb suplir allò que no va ser emplenat, aquí es produeix un canvi, perquè allibero els meus fills o les meves filles d'aquesta càrrega i allibero el sistema d'haver-me de, no, passar números o de tenir un saldo negatiu amb mi, i això és una motxilla que tampoc em deixa ser lliure.
Una de les coses que tu dius és que és important agrair el que vam rebre, ni que ens hagués limitat, condicionant, agrair-ho. I arriba un punt que deixar anar també, és a dir, deixar anar allò que... Va, això agraeixo, em va salvar...
Sí, o sigui, és a dir,
el que
jo he rebut és el que he rebut, és a dir, quan jo treballo molt amb el reprocessament del trauma, és a dir, quan jo he tingut una experiència molt negativa a la meva vida, jo no la puc canviar, ningú la pot canviar, no s'ha de canviar la nostra història. Ara, ens l'hem de poder explicar diferent perquè això no ens limiti i això no sigui una pedra a la sabata constantment. I quan puc fer això, i quan puc fer aquest treball amb la meva part interna més infantil o adolescent que va viure aquella experiència, hi ha algo que s'allibere, perquè ja no ho carrego com algo no resolt o algo no nombrat o algo no mirat. Llavors, no és que hagi d'agrair aquesta experiència, l'he d'acceptar i l'he de poder deixar anar. I a vegades la nostra narrativa de víctima també es queda molt enganxada amb el que ens va passar, perquè això ens dona un valor a la vida, ens dona una presència dins el sistema familiar. I clar, deixar anar aquesta narrativa de trauma o aquesta narrativa de ferida pot ser, de nou, com dèiem abans, un salt al buit, però per fer-me més autèntica amb la meva vida i dedicar l'energia al meu present i no quedar-me enganxada amb allò que no em va agradar al passat i saldar-ho amb excés amb la criança, perquè això no té sentit pels infants. Els infants no han de rebre amb excés la meva carença. M'explico?
Sí, i alerta, perquè una cosa que tu expliques és que el que neguem i reprimim ho pervertim i ho repetim. No? Jo crec que aquesta sensació d'estar repetint coses a la teva pròpia vida i a la vida dels teus pares, molts la podem tenir, no? I com més resistència al canvi, dius, més gran és la ferida, no? Si no resolem, això es repeteix i es repetirà, i potser també es repetiran els nostres fills?
Bueno, perquè és el que deia al principi, és a dir, el nostre cervell sempre juga al nostre favor, encara que el nostre favor sigui repetir conductes i repetir patrons que no ens donen abundància afectiva, sinó que ens perpetuen aquesta sensació, doncs, de víctima, de carença, de rebuig, no? I seguim escollint situacions, persones i moments a la nostra vida que posaran aquesta part interna com a protagonista, i això és el que hem de poder transformar.
Avui a l'Ofici d'Educar, Amor de piel adentro, amb l'Elisenda Pasqual Martí, en temps de suplement a Catalunya Ràdio.
Per què no tenim un tresor secret?
Abraçar les nostres ferides és comprendre el camí i la narrativa que ens ha portat fins aquí. Elisenda Pasqual.
Jo Addicto és la sèrie del director de cinema Javier Giner, en què mostra el seu camí de revisió personal per afrontar les seves addiccions. Interpretat per Oriol Pla, sentim un fragment en què expressa tot el seu malestar als pares.
Cada dia en el mismo puto lugar en esta familia, el conflictivo, la oveja negra, el rarito, el gilipollas, toda mi vida sintiéndome un puto pelele. Defectuoso, un error que hay. Bueno, hay algo en mí que no funciona, ¿eh? Papá, que no hago más que buscar tu aprobación en todo, en todo, en todo. Y lo único que has hecho toda la puta vida ha sido señalarme el error. Nunca lo acierto. ¿Que si ni siquiera eres capaz de decirle a tu hermano dónde está tu hijo? ¿Sabes qué esconde eso? Lo sabes. Mírame, que quien soy yo no te gusta, ni lo aceptas y que no soy suficiente para ti. Es eso. Si para ti solo ha sido la plastilina con la que moldear tus expectativas y yo cagao de miedo. Cagado, aterrorizado como en un campo de minas, atento a tus reacciones y a tus consejos que nadie te ha pedido. Me has dejado sin espacio. Yo intenté defenderme ocupando todo el espacio posible y me convertí por supervivencia en todo lo contrario a lo que realmente soy. Y ahora estoy perdido, ya no sé cuánto espacio ocupar. He destrozado todo el mundo a mi alrededor. A vosotros y a mí mismo.
El protagonista reconeix el que ha rebut dels pares, però se sent perdut.
Mira, es cierto, papá, o sea, me disteis todo lo que necesité y muchísimo más. Pero estoy lleno de putos agujeros que no se rellenan ni con cosas, ni con estudios, ni con estatus, ni con dinero. Y cada vez que siento que estoy bien o que siento que algo va bien, me tiemblan las piernas porque no sé cómo se vive así. Y como el dolor es lo único que conozco, cuando dejasteis de causármelo vosotros, yo aprendí a infligírmelo yo. Esta familia es reproche, imposición, comparación y culpa, culpa.
Jo Addicte, una sèrie absolutament recomanable perquè és una revisió espectacular de moltes de les coses que portem a dins, no? Buscar aquesta aprovació, donar-ho tot i sentir que no hem rebut prou, no? Elisenda, és...
Sí, a més jo sempre dic que la veu amb la que parles als teus fills, amb les teves filles, o la veu amb la que ens han parlat a nosaltres, acaba convertint en la nostra pròpia veu interna, i aquí és un fragment que realment ho diu, no? El moment en què vau deixar vosaltres d'infligir-me aquest dolor perquè jo em vaig emancipar o perquè vaig desconnectar de la necessitat de rebre el de vosaltres, me'l vaig començar a infligir jo, doncs, amb addiccions, amb relacions tòxiques, amb situacions que ens posen en risc la nostra salut mental, física i la nostra salut personal, no? La nostra integritat.
És un fragment que jo crec que el que mostra és molt de dolor, no? Trobes molt de dolor a consulta?
Molt de dolor, sobretot quan arribem a aquest moment de dir realment connecto amb la carència que vaig rebre, però no, ja et dic, no cal que hagi sigut tan traumàtica o tan explícita, però les carències ens acaben conformant una narrativa de carència, no? Llavors, arribar a aquest punt que arriba aquest protagonista, ser conscient del per què viu, com viu, per mi sempre dic, la consciència dibuixa una porta i és meravellosa, perquè sense porta no podem creuar-la, però qui la obre és la voluntat.
De fet, és una història real, la del Javier Giner, i aquesta finestra a parlar amb els pares, aquest retorn als pares, això és una possibilitat? És a dir, és aquesta trobada amb els pares?
Sí, amb alguns sistemes familiars és possible i és recomanable, amb altres no, i a nivell terapèutic tenim eines per fer-ho des de lo simbòlic. Utilitzem coixins, utilitzem cadires, utilitzem la imaginació, una visualització per poder tenir aquesta conversa que s'ha de tenir presencial o simbòlicament, però hem de poder tenir una conversa amb els pares o amb les mares i retornar-los i explicar-los-hi, a vegades més cruament i amb el procés terapèutic ho elaborem diferent per poder fer palès el que nosaltres vam sentir que ens va faltar.
Dius, la manera com ens van estimar, cuidar i protegir deixa una empremta molt potent en la nostra construcció i a la vegada inconscientment acabem buscant el vincle amb persones que ens recordin aquesta empremta inicial. Ens passem la vida buscant algú que ens doni el que no vam rebre en el seu moment, no? Triem parella i vincles amorosos des d'aquesta empremta inicial, des d'aquesta ferida primigènia?
Absolutament, sí.
Va, això és terrible.
Depèn. No, a vegades t'ajunta la set amb les ganes de beure i tens una relació estable, que no constructiva o plena, però tens una relació estable tota la vida i actualment a vegades es valora més. És que porten 10 anys junts, és que porten 40 anys junts, ja, però de quina manera portes tants anys junts, no? Llavors jo crec que com a generació estem obrint la possibilitat de no només passar temps junts, sinó passar temps de qualitat i créixer amb els vincles que escollim, no?
Com podem deixar de triar parella des d'aquesta carència, no? Perquè tu dius, podem triar parella això, no? Per reparar o per perpetuar?
Sí, bueno, coneixent quina és la nostra carència, coneixent de quina ferida partim, perquè aquí pots començar a entendre què projectes en l'altre. Quan tu tries parella no coneixes a l'altra persona. Projectes una idea, projectes un ideal i projectes un anhel de que t'empleni aquests forats que deia el protagonista que queden dins nostre, no? Quan jo soc conscient d'aquests forats, puc posar una mica més d'atenció i puc tenir una mica més de discerniment conscient, no? I això és el que es tracta, de que no sigui tant l'inconscient de la ferida el que esculli a través meu, que no sigui aquesta veu interna la que esculli a través meu, sinó que pugui jo conscientment decidir quin és el camí més fructífer i més pacífic, no? I a nivell de sistema nerviós a la meva vida.
Tu dius, l'egoisme madurat és la porta a l'autoamor. Què vol dir madurar des d'aquesta perspectiva?
Bé, que l'egoisme és una característica infantil. Els infants són egoistes, egocèntrics, jo, mi, conmigo i ara, no? I les persones adultes, si no treballem aquest egoisme, s'acaba transformant en algo molt, molt naïf i molt primigeni. Per tant, l'egoisme madurat és que jo sigui conscient de que sóc la protagonista de la meva vida, que si jo no em dono, que si jo no m'estimo, que si jo no em nutreixo, difícilment podré fer-ho amb qualitat i amb coherència, i posar-me davant moltes vegades no implica rebutjar l'altre, implica cuidar-me a mi.
Al llibre Amor a Dentro ens proposes algunes reflexions, preguntes i exercicis d'alguna manera per contribuir a aquest procés de maduració, no? Per exemple, una cosa que ens dius és: busqueu una fotografia de la infància que creguis que defineix qui creus que eres, la imprimeixes i la poses en un lloc visible per veure la nena que vas ser. Sí. Per què això?
Perquè moltes vegades no la mirem, aquesta nena, i aquesta nena segueix creixent sense ser mirada, no? Què em trobo jo moltes vegades amb les famílies que acompanyo? Que miren amb excés els seus fills o les seves filles i no es miren prou a si mateixes. I el fet de tenir una memòria de que tu també vas ser aquella criatura, que tu també necessitaves que et fessin un petó de bona nit, que et diguessin lo meravellosa que eres, que com t'havies esforçat, que veiessin els teus potencials i no només les teves faltes, com diu el jo addicto a la sèrie, no? A vegades ens hem de poder nutrir de gratitud i de paraules boniques que ens van mancar per poder deixar en pau aquesta nena petita, perquè si no ens acabarà sabotejant per un costat o per un altre.
Hi ha tota una part d'exercicis en el llibre en el que tu proposes que ens fem algunes preguntes interessants, no? Per exemple, quan et sents vulnerable, què tendeixes a fer?
Sí, exacte.
Què ens diu la vulnerabilitat?
Bé, quan jo toco la vulnerabilitat és quan obro el cor i quan em deixo sentir, i aquí el fet d'obrir el cor és el fet d'obrir una porta també a tot allò que em va fer mal, no? Llavors, moltes vegades, quan jo em sento vulnerable, se'm pot activar pues, la lluita, la fuga, la congelació o la complaença. I aquí tens molta més informació de quin és el teu patró de resposta, i aquests patrons de resposta sempre ens parlen de supervivència, no de vida, perquè quan jo visc, el meu sistema d'estrès no s'altera.
Més preguntes que tu proposes. Quins missatges et dones en el dia a dia sobre la teva vàlua i el que mereixes, i de qui reconeixes que és la veu, no? El que dèiem abans, no?
Sí, perquè hi ha dos pots, no? Hi ha el pot de la crítica i el pot de la gratitud, no? I moltes vegades al llarg del dia no ens en donem compte que seguim parlant-nos com ens van parlar i seguim emplenant un pot que ens fa més pesada la carença, no? Llavors jo abogo molt i apel·lo molt a que puguem valorar petits grans detalls del dia a dia, que això fa que el cervell s'exerciti en un circuit de començar a veure el que sí funciona, el que sí que ens nutreix, el que sí que ens deixa en aquest estat de més plaer i de més goig.
Ens proposes un exercici també, que és el de destapar la mentida. Què és això?
Bé, que moltes vegades ens parlem o tenim fites vitals que potser no són veritat amb el nostre present, no? Jo mateixa, amb el tema de la maternitat, ja n'hem parlat aquí en algun programa, pensava que la felicitat venia quan tu tenies criatures i tenies una família. A mi això no m'ha arribat, i aquí va ser un procés molt profund de construir aquesta gran veritat / mentida que jo tenia a la vida, no? I veure que més enllà d'aquest objectiu, que per mi era la veritat, s'obria un món de possibilitats meravelloses, no? No vol dir que la maternitat no ho sigui per moltes dones, però en el meu cas em va poder obrir la possibilitat de veure que aquest gran dogma era un dogma que potser em limitava a poder comprendre i viure la vida des d'un altre lloc.
També proposes que trobem el nostre espai o paisatge de seguretat i protecció. Al llibre tu dius: troba el teu volcà, perquè tu vius en una illa de volcans.
De volcans, sí. Sí, a veure, això és una tècnica del treball de reprocessament del trauma, que sempre quan treballo amb persones una de les primeres coses que els demano és buscar un espai de seguretat, no? Perquè en algun moment del procés terapèutic, si algo es fa molt difícil, tornem allà i anclem aquest espai de seguretat. I això és important tenir-lo. És a dir, pot ser una butaca de casa teva, pot ser estar davant del mar, pot ser agafar una tassa de cafè i notar l'escalfor a les mans o al pit, i aquestes sensacions són les que en moments de desregulació, d'estrès, d'angoixa, ens poden tornar a connectar amb la possibilitat de fer-ho diferent.
Alguna proposta més així pràctica com aquestes que hem dit? Perquè d'alguna manera, a veure, tu bé que dius al llibre que si un necessita una atenció terapèutica que la busqui, no? Però el llibre permet fer un cert recorregut i reflexions i retrobament amb un mateix, no? Sí. Què més ens podries destacar?
Jo destacaria un gran titular que seria Torneu a la natura. És a dir, passeu més estona en contacte amb el món natural, perquè és una de les medicines que encara és gratuïta i és reguladora del sistema nerviós. No sabem de quina manera tornar-nos a connectar amb l'analogia i amb la biologia del que estem fetes les persones, perquè estem constantment rodejades del món digital i de tecnologia. Per tant, passar més estona a la naturalesa ja és terapèutic de per si.
Diu l'Elisenda Pasqual, una persona íntegra és aquella que fa el que creu que és correcte, tot i que ningú l'estigui mirant. És algú que cultiva els seus valors per sobre de l'expectació que tingui al voltant, perquè no necessita aprovació ni reconeixement per preservar el que sap que és cert al seu cor. Ser íntegres, no ser lliures, finalment. No dependre d'aquella aprovació que ens deia el protagonista de la sèrie Yo Addicto, no? Però... sempre estem buscant, no?, una certa aprovació.
Sí, més a dir...
Un cert reconeixement.
Avui, clar, amb tot el món de les xarxes socials, el món de la imatge, el món de pretendre, de la falsedat, no? Llavors, clar, la integritat per mi és un valor en desús i és un valor carent a la nostra societat, però alhora crec que és el que fa que les persones puguem realment habitar-nos sense necessitar aquesta mirada externa per saber la nostra vàlua. Si jo sé que és coherent i correcte beure aigua, estar a la natura, a dormir, per què només ho he de fer quan algú em veu? Per què ho he de registrar les meves xarxes constantment, no? Doncs aquesta integritat és, per mi, és una maduresa interna de sentir que jo em puc donar i em puc nutrir des de l'amor que jo mereixo i que no cal que les altres persones constantment m'estiguin donant copets a l'esquena per felicitar-me amb les coses que jo sé que són bones i que em fan bé amb el meu creixement personal, no?
I això seria com fer les paus amb el nostre nen o nena interior?
Probablement, sí. El poder arribar a conquistar aquesta integritat profunda fa que nosaltres siguem responsables i soberanes de la nostra vida, del nostre benestar intern, i que no necessitem constantment, que no vol dir que no necessitem la xarxa, que no vol dir que no necessitem persones al nostre voltant i que no vol dir que no necessitem vincles. Molta cura amb aquesta tendència actual de la independència a tots els nivells, perquè no és real i no és saludable. Però sí que hi ha un nivell profund que quan nosaltres ens podem donar i cobrir aquest afecte, tots aquests buits que fan que busquem des de la carença es poden relaxar molt més. I comencem a construir vincles des d'una horitzontalitat molt més constructiva i molt més plaent.
Elisenda Pasqual, què has après tu fent aquest amor de piel adentro? Que suposo que has hagut de fer una revisió de patrons de tu mateixa. T'estimes més? T'estimes millor?
M'estimo millor, jo crec que em faig millors preguntes. Jo crec que m'ha portat molta consciència el poder escriure, perquè a més hi ha una part inicial que és molt profunda, metafòrica, que parla molt des de lo simbòlic, i jo també veig la vida així. I quan jo el rellegeixo, perquè el segueixo rellegint, m'ajuda a fer-me millors preguntes. I jo sempre dic que una millor resposta és aquella que té una millor pregunta. Per tant, potser sí que m'estimo millor.
Què li diries a la gent perquè busqui aquest llibre i se'l llegeixi? És a dir, de què el servirà? Per què és interessant Amor de piel adentro?
Jo crec que és una proposta interessant per poder començar a contactar amb aquesta manera que tenim de viure la vida. És una proposta d'obrir finestres, a fer-se preguntes que els poden portar i conduir a reflexions sobre per què segueixo fent allò que sé que no em funciona.
I si algú et diu, ui, quina mandra, començar a remenar la pols, les coses antigues, la infància, això
llavors,
farà mal?
No és per tu el llibre. És a dir, és un llibre per valentes, per valents, per persones que s'atreveixen. És un llibre, jo quan el visualitzava un llibre a la tauleta de nit, que pots obrir qualsevol capítol en qualsevol moment i pot portar-te a una reflexió, perquè no té una línia continuada. O sigui, no cal que llegeixis primer un capítol per llegir el següent, però cada capítol és una oportunitat per, abans d'anar-te'n a dormir, llegeix-te un capítol i deixa que l'inconscient i el subconscient vagin fent la feina. Potser això ajuda.
Hem obert un capítol, pàgina 48, renéixer i refer-nos des del potencial intern. Com llavors feu aquest exercici d'anar-lo obrint? Amor de piel adentro, avui n'hem parlat amb l'Elisenda Pasqual Martí, aquest art de revisar patrons per estimar-nos millor. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, Elisenda. Una fortíssima abraçada.
Gràcies.
L'ofici d'educar.
Sabeu què acabo de pensar?
Què passa?
Que fa 3 anys que us foto la turra sobre com és això de ser un pare primerenc de bessones i no us he dit com era jo quan era un infant.
Fatal.
Perquè heu de saber que jo també sóc bessó, eh? Sí, de signe, sóc bessons, que vaig néixer un juny del 81. Ara, néixer, vaig néixer sol.
Ai, pobre.
De fet, mon germà no va venir fins 11 anys després. Imagineu la feina que devia donar jo a mons pares perquè triguessin tant a repetir la jugada.
Sí, una mica, sí.
I és que certament jo era el típic nen preguntón. Era dels que s'asseia a taula entre els grans i deia: estem tots molt callats, de què parlem ara? Què sé jo, la metamorfosi de Kafka? La teoria de la relativitat? No, millor, com es fan els nens? Va, parlem de sexe. Sí, era xerraire. De fet, al col·le m'anaven canviant de nens a la taula per trobar algú amb qui no xerrés.
Vol callar?
Jo xerrava del que sabia.
Vol callar?
I del que no sabia, doncs m'ho inventava.
Calli!
Ara bé, em deixaven redar el que no està escrit, eh? Que em deien que hi havia un extraterrestre.
Mi casa.
Jo ja no dormia. Que em deien que hi havia un fantasma. S'acabava el món. Un dia em van dir que algú havia vist la Verge de Fàtima. Quasi col·lapso, eh? Tenia por que se m'apareixés a mi la Verge.
Hola!
Què li diria si se m'apareixia? Però jo tenia xerrera, però no estava preparat per conversar amb aparicions marianes.
Claro, claro.
Ah, i estic convençut que tenia una mena de toc. Era el típic que quan anava pel carrer havia de tocar totes les portes de les cases fins a arribar al col·le. I si no ho feia i em deixava alguna, em passaria alguna cosa dolenta, eh? Sí, sí, estava fatal, eh? Ah, i quan dormia, la porta de l'habitació havia d'estar quasi tancada fins 4 dits exactes, ni més ni menys, perquè si no, potser se m'apareixia la Verge de Fàtima.
Hola!
No, jo us dic que estava fatal, fatal, eh? Ah, i no sé si us he dit quina va ser la primera assignatura que vaig suspendre al col·le. Gimnàstica. Sí, el que després em van dir educació física. Vaja, no vaig saltar el potro en ma vida. I dels meus salts del peix amb el plinton encara se'n parla a l'escola. Però si ma mare em va apuntar un gimnàs perquè em mogués i el mateix propietari, al cap d'un mes, li va dir que no valia la pena, que era llançar els calés.
Va, m'escoixem, deixem-ho córrer, que no fem per res.
Repassant la meva infantesa, haig de dir que les meves filles, per sort, em donen mil voltes. A veure, ja ho diuen que és un orgull pels pares veure superat pels fills, eh? Però és que aquest pas m'apallissarà en tu.
Per què els adults sempre esteu ocupats?
Com a cucú, amb l'Ara Terrades. Un home al parc, amb dos nens jugant, i ell escrivint, preocupat al mòbil, i li cau una filla de les escales del tobogan. La nena plora, ell la consola, i quan es calma, torna l'home al mòbil. Mm-hmm. Això passa, ens passa a tots.
Això passa i no anem bé. I el títol d'això, que és el títol d'un llibre, també per mi és la gran addicció. Com estem amb el nas, amb l'atenció dintre de les pantalles i com ens hem desvinculat de la vida real, no? Clar, les pantalles i tot el que té a veure amb allò que ens enganxa, no? Està totalment dissenyat per robar-nos l'atenció, perquè hi ha un circuit en el cervell que és el mateix circuit que s'activa amb les addiccions de les drogues i de les substàncies, que és el circuit de la dopamina. Cada vegada que jo miro i hi ha un like o que hi ha un WhatsApp o que hi ha algú que representa que és per mi, el meu cervell aplaudeix. No? Llavors tenim com una segregació de plaer i què passa? Que després seguim en la búsqueda d'aquest plaer i això és el que ens genera l'addicció. O sigui, ens hem de tractar nosaltres com a persones addictes realment, el que passa que és una addicció normalitzada socialment. Clar, d'altra banda, per què també estem tan enganxats i enganxades? Doncs perquè hi ha empreses a darrere de tot això que els interessa que nosaltres estiguem allà, perquè monetitzen el nostre temps en línia, les nostres dades a través de algoritmes, de les estratègies. Clar, quan tu mires així dius, uau, quin control, no? Quina manipulació. Després també hi ha una altra cosa, que és que la vida moderna és molt estressant. Anem amunt i avall, i és una vida que també està fragmentada. Vol dir que la nostra atenció va com a trossos. Llavors, entre que la nostra atenció està fragmentada i no la podem sostenir molt llargament amb una cosa sola, i que tenim aquest estrès, ansietat, no?, per fer tantes coses, per córrer tant, necessitem espais de distracció. I la pantalla és aquest espai que em distreu i d'alguna manera ja no penso en tot això, no? I després hi ha un altre factor, que per mi és el més preocupant, que és que la nostra espècie humana és una espècie social i cada vegada estem amb una individualitat més gran. Llavors, el fet de perdre les relacions socials que tenim al voltant fa que ho seguim necessitant i ho substituïm per la pantalla. O podríem dir al revés, com que tot el dia estem a la pantalla, anem perdent les oportunitats de relacionar-nos. Llavors hi ha aquest aïllament i que es busca la solució en la pantalla. No és com, no tinc amics per anar a prendre una cervesa, però en canvi estic amb tres comunitats virtuals de persones que no sé qui són, però jo ja estic dintre d'un grup de pertinença virtual i d'alguna manera fictici, no?
Llavors tot això és molt perillós perquè, bueno, porta conseqüències, perquè d'alguna manera tot això que sembla que ens facilita la vida ens l'està robant, jo diria així, amb aquesta paraula en majúscules. Què ens pot passar o què ens està passant ja, no? Quan nosaltres tenim aquesta addicció a la pantalla, la nostra salut emocional es debilita, perquè la nostra naturalesa no és per estar mirant una pantalla assegudes i asseguts amb aquest sedentarisme, rebent estímuls, llums, sons, informació d'un medi on no puc interaccionar realment, no? Només puc anar tocant amb el dit. Llavors, la nostra salut emocional el que fa és entrar en estats d'estrès, ansietat, trastorns de la son, dificultats de concentració, dificultats de gestió del nostre temps. O sigui, realment ens afecta. I clar, sí que hem fet, com ens hem posat les mans al cap, no? Per l'adolescència, per la infància, les pantalles, i ara mateix hi ha mesures que s'està parlant, per exemple, a Austràlia ja no es poden, els joves no tindran el mòbil abans dels 16 anys, que està molt bé, que s'està regularitzant, i les persones adultes què? No? Perquè estem igual o més d'enganxades. Llavors, clar, amb aquesta salut emocional també hem de tenir present quines persones som i d'on venim. Som persones adultes amb traumes emocionals no solucionats. Llavors, això ens fa ser vulnerables a l'addicció. I això ho tenim tothom a la nostra societat per com hem sigut educats i educades. Llavors és com si ens posessin un xumet digital a la boca, no? I com calmem les nostres penes oblidant-nos o desconnectant-nos de nosaltres a dintre de la pantalla. I això ens fa molt vulnerables. I per altra banda, el funcionament cerebral també se'ns debilita, perquè la part del cervell que està estimulada davant d'una pantalla té a veure amb la part reactiva i emocional, no té a veure amb la part de pensament crític, de consciència, de espera, de sostenir. És una cosa totalment impulsiva. Llavors ens estem tornant persones espantades i impulsives, més del que ja érem abans de les pantalles. Llavors, com a addictes que som, ens hem de tractar com a tal i ens hem de fer, jo crec, un pla de desintoxicació. Cadascú el seu. I això, a la llarga, jo crec que s'hauria de col·lectivitzar. Per exemple, marcar-nos el temps d'ús i posar-nos eines de bloqueig al mòbil, com les joves, que també se'ls està fent això. Desactivar les notificacions, practicar activitats sense pantalles, o sigui, tornar a la vida de carn i ossos. I també augmentar la connexió humana, però no digital, sinó directa, perquè totes aquestes funcions que estem perdent i la vida que se'ns està robant darrere una pantalla pugui ser recuperada.
I també es podrien fer campanyes per dissuadir de l'ús de les pantalles. Per adults, eh?
Sisplau, necessari.
Gràcies, Lara, una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada.
I la setmana vinent, els desafiaments de la gestació subrogada. Us deixem amb Sara Roy, el que no vaig poder ser. Sigueu lúdics, positius i alegres i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el José Luis Santiso. I fins la setmana vinent.
No sé si a tu et passa, però a mi em sobrepassa el fet de viure així. Seguir fent el que em diuen que he de fer per poder ser feliç.
Sé que podria haver-ho fet millor. Poder ser.